matí amb Mireia Sanz.
Les llums s'apaguen, les mirades es fixen en una gran pantalla, es fa silenci a la sala i comença la pel·lícula. O bé, t'asseus al sofà, engegues la tauleta o el televisor, prems el comandament i a gaudir de la pel·lícula. El cinema i la manera de consumir-lo ha canviat molt en els darrers 100 anys, del cinema mut al cinema de ciència-ficció i amb efectes especials. Però també tampoc té res a veure la manera com consumim aquest cinema a dia d'avui. De tot plegat, però també de la relació històrica entre Sabadell i el seu cinema, en parla l'exposició Sabadell, Càmera i Acció, que s'inaugura demà a l'Espai Cultura. I el seu comissari és el periodista i expert en cinema, l'Albert Berley. Albert, molt bon dia.
Bon dia, Mireia, què tal?
Com estem?
Bé, força bé, aquí sí. Amb l'expectació de veure com anirà tot plegat, però vaja, ho tenim ja tot molt, molt a punt, i amb amb l'esperança, evidentment, que agradi a tothom, que en el fons això és el que esperem, no?
Com t'arriba la idea o la proposta de comissariar una exposició com aquesta?
Mira, això va ser a través de la regidoria de Foment de les Arts Audiovisuals. Al mes de maig van contactar amb mi, volien, diguem-ne, fer tota una sèrie d'activitats per començar a engegar aquesta regidoria, per fer diverses convocatòries, i em va arribar aquesta idea. En un principi jo tinc una agenda com molt atapeïda, però, ostres, la idea a mi em va atraure molt. Jo tinc, per entendre'ns, una certa experiència amb el tema del cinema a Sabadell. Ara fa uns 22 anys vaig publicar amb el cronista local, amb en Josep Torrella, un llibre que es deia Sabadell, un segle de cinema. El cinema, de fet, és una de les meves grans passions, i va ser quan em va arribar aquesta idea. Em van fer la càrrec, m'ho vaig estar pensant uns quants dies per a veure si podia assumir o no, bàsicament perquè ja hi havia més o menys data d'inauguració, que era aquest mes de gener, i amb aquella imprudència que dona la il·lusió vaig dir, doncs va, sí, endavant, no?
Som-hi.
Això mateix.
Hi ha molta història i molta relació històrica entre el cinema i Sabadell, és a dir, hi ha realment contingut, veig que si heu fet un llibre segur que sí, Albert, però vull dir, hi ha realment contingut per explicar en una exposició?
A veure, a tota història, sigui local o comarcal o a nivell nacional, és apassionant si te la mires una mica de prop, si mires d'analitzar no només els grans fets, sinó els elements quotidians que s'hi amaguen al darrere, veus que sí, que Sabadell té una història curiosíssima, que comença quan un inquiet dentista anomenat Marçal Ballús té idea a finals de l'any 1895, principis del 1896, doncs que hi ha un enginyós aparell de fotografies animades que s'està exhibint a París, al carrer dels Caputxins, amb el Saló Indi del Gran Cafè, i que amb els anys serà conegut com el cinematògraf d'un parell de germans enginyers, que eren els germans Lumière, i de com aquest senyor diu, escolta, doncs jo aquí a Sabadell haig de portar un aparell d'aquestes característiques. Clar, hem de tenir en compte com era la ciutat de Sabadell fa 120 anys, i amb tota la il·lusió, doncs aquest senyor va portar aquest aparell, el va exhibir amb unes sessions privades, llavors el va amagar i va dir, què carai, escolta, això s'ha de donar a conèixer, i el mes d'abril de l'any 1897, és a dir, menys d'un any i mig després que es presenti a París, doncs presenta les sessions de cinematògraf, les primeres del cinematògraf Lumière es presenten al Teatre Campus, el que estava, per entendre'ns, a la Rambla, amb cantonada Duran i Sors, i a partir d'aquí comença una història apassionant que s'allarga fins als nostres dies.
De fet, podem dir que Sabadell és pionera en portar el cinema a Catalunya a través d'aquest dentista inquiet?
No ben bé, perquè mira, les primeres sessions, clar, tot passa en un període de temps de més com molt curt, no? Hem de tenir en compte que les primeres sessions, diguem-ne, al nostre país tenen lloc a Barcelona, si no recordo malament, menys d'un any després que es presentin a Barcelona, és a dir, estem parlant del mes d'octubre, novembre de l'any 1896, es presenta a la Rambla Santa Mònica de Barcelona, no? Aquí trigarà encara uns quants mesos més, però vaja, la cosa hi ha de molt poc. Hem de tenir en compte també que hi ha una gran confusió, malgrat que estem parlant d'un període de temps, diguem-ne, relativament proper, hem de tenir 100 anys en història, no res, bàsicament perquè faig aquesta petita acotació, doncs clar, resulta com molt difícil d'esbrinar exactament quin aparell va arribar, perquè clar, entre el cinematògraf, el kinematògraf, l'animatògraf, els kinetoscopis i diversos ginys també meravellosos que es van simultanejar amb l'aparició dels germans Lumière, ens trobem, diguem-ne, que hi ha una confusió, sobretot a nivell de premsa, de veure què era exactament un aparell Lumière. Sí que tenim constància certa que el senyor Marçal Ballús, que va ser qui va portar el cinema a Sabadell, va ser dels primers que va tenir contacte amb els Lumière i que, segons el cronista Josep Torrella, si els terminis de temps d'entrega dels aparells s'haguessin complert escrupolosament, Sabadell hauria sigut la primera ciutat a nivell estatal que hauria exhibit cinema. Però...
Ai.
Aquella cosa que passa dels retrasos, dels compromisos de ah, jo t'ho vaig dir, jo em pensava, jo no sé què, com que no hi havia ni whatsapps ni correus electrònics fa uns 120 anys, doncs la cosa es va retrasar una mica més. I sí, home, vam ser dels primers. Al mes d'abril de l'any 97 es van projectar les primeres sessions públiques de cinema a la nostra ciutat.
I com van reaccionar els sabadellencs? Això ho sabem?
Doncs, home, no podem saber, perquè clar, el concepte de periodisme fa 120 anys no s'entretenia tant en veure, diguem-ne, la cantó popular de les coses, no? A l'exposició m'he dedicat a buscar quines referències hi han de la presentació del cinema a Sabadell. I un podria pensar, home, doncs aquí com a mínim portada de diari, no? De la revista de Sabadell, no? O de Lo Catalanista, que era les revistes o de les publicacions que es portaven en aquella època. Però res més lluny d'això. Els tres diaris que hi havia en aquella època no dediquen ni una sola línia, tres quarts de línia, una línia com a molt, a parlar de sí, se presenta en el Teatro Campos l'aparato, el cinematógrafo de Lumière, i res més. Sí que és veritat que arran d'això, i com a tot arreu, això no és exclusiva de Sabadell, sí que la cosa, diguem-ne, va començar a tenir una certa anomenada. Trobem a finals de segle, ja molt a finals de segle passat, 1899, any 1900, primeres sessions, ja no només de cinematògrafs, sinó també d'altres aparells, i llavors és quan apareix una paraulota molt llarga, molt rara, que cridava l'atenció i que en el fons pretenia això, no? Hem de tenir en compte que el cinema no comença amb les grans obres ja d'en David Ward Griffith i d'en Cecil B. DeMille, sinó que hi ha uns quants anys d'espectacle de barraca en què encara no té la consideració d'art, ni molt menys, sinó que és una cosa com molt popular, com una mena d'atracció de fira. I llavors aquí sí que sabem que Sabadell es cridava l'atenció, no s'anomenava cinematògraf, sinó que s'anomenava amb aquesta paraulota molt rara que era l'antiplasticocromo coliserpentigraf. I aquesta paraula és
supercalifragilisticoespialidoso,
això mateix, o sigui, és el supercalifragilístico de la Mary Poppins, però gairebé com 70 anys abans, no? Aquest lentiplasticocromocoliserpentigraf és el, de fet, és el subtítol de l'exposició, perquè s'ha titulat Sabadell Càmera i Acció, Història del Cinema Sabadell, del lentiplasticocromocoliserpentigraf fins al digital, que per entendre'ns és, bé, doncs el període històric que abracem des del 1897 fins als nostres dies.
Clar, i com eren les sales de cinema en el seu inici i com han anat evolucionant? Perquè jo el donar pas de l'entrevista plantejava una mica això, no? De la sala de cinema com a espai únic on veure el cinema, a la televisió quan feien pel·lícules a la tarda i ara que podem veure pel·lícules a tota hora on vulguem, quan vulguem i com vulguem, no?
Clar, clar, hem de tenir en compte que els primers espectacles de cinema són de barraca en el sentit literal del terme, De fet, el senyor Marçal Ballús, després de les seves exhibicions del cinematògraf i cansat que també es presentés i altres aparells que no eren els Lumière que es presentessin a altres llocs, va dir, escolta, doncs aquí monto una barraca, i no la muntaré en un local, diguem, apartat, sinó a la plaça del Doctor Robert. O sigui, just davant dels Padres, allà el tio monta una barraca, que serà coneguda com la Barraca del Ballús, i que estarà només 10 mesos, des del dia de la Candelera de l'any 1901 fins a... crec recordar que és a finals de novembre, principis de desembre, va haver-hi un incendi que la va cremar, no? I allà, doncs clar, era un espectacle, una cosa com molt barateta, no? Vull dir, s'accedia a través d'uns esglaons. Clar, hem de tenir en compte que el cinema era mut, que era en blanc i negre i que no explicava històries. El cinema, les primeres pel·lícules de cinema, només es dediquen a filmar una realitat, no a crear-la, que és la gran què del cinema, no? És a dir, hi haurà un moment en què, sobretot a través de Georges Méliès, el cinema no serà només un reflex de la realitat, sinó que intentarà crear-ne una altra. I les primeres pel·lícules, que acostumen a durar entre un minut, minut i mig, doncs filmen trossos de realitat. L'arribada d'un tren a l'estació, el berenar del nen, la sortida del vaixell del port, la sortida dels obrers de la fàbrica, i n'hi haurà prou amb això. Però hi haurà un moment en què diran, escolta, no, la cosa ha de tenir una més en volum perquè la gent s'ha cansat de veure aquests trossets de pel·lícula. I llavors serà quan hi hagi la primera, per entendre'ns, el primer esglaó de la legitimació del cinema, que és quan passi a les sales. No serà sales construïdes per això, passarà al campus, que abans hem comentat, al Teatre Cervantes, que estava a l'actual Avinguda 11 de Setembre, cantonada amb Sant Maties, just al costat de l'Urbi, per entendre'ns, i llavors, amb el temps, hi haurà un altre gran teatre, que serà l'Euterpa. No serà fins a l'any 1911, és a dir, quan ja portem uns quants anys de cinema, que a Sabadell hi haurà la primera sala construïda expressament com a tal, que serà el Saló Imperial.
Déu-n'hi-do, la història que té... O sigui, la primera sala arriba al 1911 i d'aquelles primeres sales com va evolucionant tot plegat i l'espai on veure cinema?
Sí, permetem una petita apreciació. Tant, el Cinema Imperial va ser el primer cinema que es va construir a Sabadell com a tal. Ja s'exhibia feia anys al Cervantes, a l'Euterpe i al campus, però clar, i va ser també, era l'únic cinema que es conservava arreu d'Europa.
Era el primer cinema que es construïa arreu d'Europa?
No. No era el primer cinema, era el primer cinema que es va conservar fins l'any 1989, que va ser quan va tancar les portes.
D'acord.
Era el primer cinema que, construït com a tal, que es conservava arreu d'Europa.
És a dir, el primer cinema que es construeix com a tal i que aguanta, per dir-ho d'alguna manera, dempeus fent aquesta feina, era el Cinema Imperial, que després de tancar-lo el vam reobrir. Per tant, no sé si ara podríem considerar que reenganxem, no?
No, és el mateix. El van tirar a terra, eh? El van tirar a terra i ara no parlarem, diguem-ne, de les polítiques de conservació municipal perquè poder no tocaria. Però sí que és veritat que si alguna cosa ens distingia com a ciutat, era el fet de que Sabadell tenia la primera sala construïda com a tal de cinema i que l'any 1989, i fins que es va enderrocar el cinema, a l'any 2000, diguem-ne, tenia aquesta consideració. Bé, dit això, des de l'any 1911 fins a l'any 1943, en què s'obre la segona sala de cinema, que va ser el Cinema Rambla, que ara està, ja crec que una botiga de congelats, baixant la Rambla a mà esquerra, van haver-hi cinema d'altres llocs, en diversos llocs, cinemes que han desaparegut completament, com el Cinepàs, per exemple, però antics locals que es van reconvertir després en cinemes, com el Teatre Líric, que llavors, el Centre Líric, que llavors va ser el Cine Ideal, que estava al carrer de les Planes, on amb els anys hi hauria el cinear multisales. I mentrestant, clar, hi ha l'expansió del cinema, l'esplendor del cinema mut, l'arribada del cinema sonor i tota una sèrie d'elements que fan que Sabadell sigui una ciutat certament com molt, molt cinèfila.
I encara ho és, Sabadell, una ciutat molt cinèfila?
Bé, ara, clar, hem perdut tots els cinemes històrics que teníem. No n'hi ha cap. No hi ha ni a l'Euterpe, no hi ha ni al Campus, no hi ha, evidentment, ni al Cervantes, no hi ha el Cinear Multisales. A Sabadell, sí, té una vintena de sales que estan polaritzades en dos grans centres, el que està al sud de la ciutat, que són aquestes noves sales de l'Imperial, dic noves perquè són recents, fa només 15 anys, del 2003, i llavors, evidentment, el Cinear Multisales, el de l'Eix Macià, que es van inaugurar l'any 1995. Sabadell és una ciutat cinèfila, sí, però ja ha perdut aquesta consideració. Segurament que també és un tema que és a nivell de tota la societat, eh? Vull dir, Sabadell, no només Sabadell, sinó assolits o superats els primers anys de democràcia en què va haver-hi una gran inquietud a tots nivells, artística, però també cultural i cinematogràfica, òbviament hem perdut aquesta capacitat per entendre'ns de ser un motor, no? I a la vista està, no? Vull dir, les entitats que es conserven, diguem-ne, des d'un punt de vista cinèfil, com el Cineclub Sabadell, que ha tingut una trajectòria brillantíssima, doncs, clar, segurament que han perdut bona part del seu motor, en bona part també perquè, clar, la societat ara ens permet, diguem-ne, de poder accedir a qualsevol contingut audiovisual, diguem-ne, des de la tauleta, tal com deies abans, no? Vull dir que la idea de poder veure cinema quan volem i no quan puguem és una idea com molt recent, extremadament recent. La gent havia d'anar al cinema quan tocava, quan estrenaven les pel·lícules. Ara estem acostumats a que accedim a tots els continguts, a tots, fins i tot a les sèries de televisió, que si volem podem passar-nos 24 hores veient tota una temporada, doncs només a través de la taula, no? I això, clar, no deixa de ser com molt còmode, però també un punt inquietant, eh?
Però també és una democratització d'aquest art, no? D'acostar-lo, de poder-lo gaudir tots
sens dubte,
plegats,
no? Però per camí també ens perdem un element que, diguem també, ara vaig a fer poder un altre punt que poder es desmarca d'aquest element pragmàtic, eh? Però ens perdem un element molt essencial, que és el tema de la il·lusió. No tenim il·lusió per l'espera. Al cinema, la idea de dir, escolta, aquesta pel·lícula s'estrenarà a tal moment, haurem d'esperar a tal temps per veure la continuació, per veure una segona part, això ja no existeix. Ja tenim les coses absolutament immediates. I aquesta idea, que està molt bé, insisteixo, aquesta democratització és interessantíssima, eh? Però no podem obviar que un element molt important de l'educació sentimental de moltes generacions és el cinema. I que durant molts anys, sobretot a la primera postguerra i als anys 40 i 50, va ser un dels grans al·licients que la gent tenia els caps de setmana. No hi havia televisió, no hi havia internet, no hi havia telèfons mòbils, i la gent esperava el divendres, el dissabte i el diumenge per anar al cinema, en què no només es anava a veure cine, no només era un art, no només era un entreteniment, sinó que també era un tema, una mica de catarsi social i també normalment socialitzador, sense cap mena de dubte.
Amb tot això, com s'agrupa tot això en una exposició? És a dir, no tenim gran part de les sales històriques, per tant no podem dir, ostres, fem visites guiades per les nostres sales històriques. No tenim pràcticament patrimoni d'aquest aspecte conservat. Seria un debat que podríem fer durant una llarga estona,
molt
perquè no només ens passa en el cinema, sinó en molts altres aspectes a la ciutat de Sabadell. Tot això, com muntes una exposició, quins materials hi heu posat, què hi tenim en aquesta exposició?
Bueno, ha costat molt, la veritat, perquè hem de tenir en compte que han sigut, a més, 7 mesos intensíssims, extremadament, diguem-ne, apassionants, però, clar, la idea és anem primer a les fonts inicials, és a dir, anem a l'Arxiu Històric, anem al Museu d'Història de Sabadell, a veure què hi trobem, i sí, hi han peces molt interessants, però, clar, trobes a faltar dir, ostres, i això no hi és, i això altre no hi és, i aquí no trobem res, i, clar, hem hagut de jugar, doncs, amb el que teníem. Sí que és veritat que la col·laboració d'aquestes dues institucions ha estat, diguem-ne, molt notable, vull dir, en aquest sentit, el meu més sincer agraïment per al Museu d'Història, per l'Arxiu Històric, però també per alguns particulars que ens han ajudat moltíssim, Jo particularment estic molt agraït a l'Arxiu Ferran, on Ferran va ser el gran fotògraf, pare i fill del diari de Sabadell, i gràcies a contactar amb la seva germana, doncs hem pogut recuperar algunes imatges molt interessants de com era el cinema dels anys 40, 50 i 60 amb algunes sales, però també això he mirat de nodrir-ho doncs amb alguns objectes. Les noves generacions no saben què és un projector, no n'han vist mai, i llavors hem agafat un projector dels anys 20, a més, que està al Cinema Imperial, i l'hem portat en aquesta sala. Hem agafat un piano de cinema mut que es tocava a l'Imperial als anys 20, perquè la gent tingui consciència que va haver-hi un moment molt llunyà, però en el fons molt proper també, en què les pel·lícules no eren sonores i que hi havia d'haver un senyor que es deia Daniel Sanahuja o qui fos, l'orquestra Moixins o la Fatxendes, i que es dedicaven a tocar el piano. I tot això ho he complementat amb alguns altres objectes, però també he volgut incidir en aquest aspecte, diguem-ne, emocional, no? És per això que he tingut una col·laboració també extraordinària, que no estaria mai del tot agraït, d'un col·leccionista de cinema, el Lluís Benejam, de Figueres, que ens ha cedit 34 meravellosos cartells de cinema que resumeixen la història del cinema. La història del cinema no deixa de ser la història del segle XX, i en el fons també la història de les nostres vides. Es pot explicar el segle XX amb tota una sèrie de pel·lícules, i llavors, amb aquests 34 cartells que resumeixen la història del cinema, des del primer cartell que es va fer, que és el cartell dels Lumière anunciant el cinema, fins a una de les últimes pel·lícules, en aquest cas el Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson, allò per dir, ostres, uns paràmetres, una forquilla, diguem-ne, cronològica, es pot anar resseguint tota la història del cinema a través d'aquests 34 cartells que també estan inclosos a l'exposició. I també hi ha hagut, doncs, això, la col·laboració del Cinema Imperial, la Filmoteca Espanyola, la Filmoteca Nacional de Catalunya, perquè ens han cedit materials, perquè, clar, una exposició de cinema sense que es pugui veure cinema també resulta com molt contradictori. Per tant, hi ha una mena de conglomerat de diversos elements que, malgrat les limitacions temporals, però també espaials, i també d'objectes, perquè, òbviament, doncs, no hi ha tot el que voldríem que hi fos, doncs, em sembla que ha quedat una exposició com molt interessant, les coses com siguin.
Seguint amb la història de Sabadell, hem posat el segle XX en un pack, però el segle XX té un munt de canvis molt importants, com són, per exemple, la Guerra Civil o el franquisme. Això, a l'hora de, no només de la història pròpia del cinema, sinó també a l'hora de documentar-te, t'ha generat algun problema, per dir-ho d'alguna manera? És a dir, el fet que hi hagués la guerra, que s'han perdut molts arxius d'altres temes, que sovint es busquen, no? No sé si en el cas del cinema també s'ha notat un canvi també amb la presència de la censura, tot plegat, com afectava o com t'ha afectat en la recerca d'informació?
Ara contesto, abans m'he deixat per això el nom del col·leccionista, crec que no l'he comentat, el nom del col·leccionista que ens ha cedit aquests 34 cartells. Que és
el Lluís Benejam.
Ah, ja l'he comentat, perfecte, molt bé. Sí, sí, és que dic, ostres, no sé si t'he dit ara això.
Sí que l'has dit, sí.
Val. Doncs, això de la recerca, No, jo diria que no. És a dir, sortosament han passat ja uns quants anys, Sabadell no és Madrid, no és Barcelona, no estem parlant, per entendre'ns, d'una capitalitat que diguis, ostres, que aquí hi ha documents delicats. Al contrari, ha sigut interessantíssim anar a l'Arxiu Històric i rescatar alguns dels programes de mà dels anys 30, per exemple, de quan la Guerra Civil, de quan es feien pel·lícules en favor dels orfes de la Unió Soviètica, a favor de les brigades internacionals, a favor d'aquí, a favor dels altres, i llavors trobar-nos a la primera postguerra, per entendre'ns, de cartells de cinema amb els Arriba Espanyols, Arriba Espanya, Saludo a Franco, i tot aquell llenguatge ampulós, abarrocat, que tant es portava a principis dels anys 40. No, per al tema de la censura, no, és més, però clar, forma part una mica de la història del cinema i forma part del segle XX. Un dels documents que es podrà veure és un nodo, és a dir, el primer noticiero documental, per entendre'ns, de l'any 1943, que il·lustra el nou règim, perquè aquesta exposició, distribuïda en 12 plafons, fa que, en el fons, cada plafó ocupi una vessant cronològica, però també es vegi què és el que passava al món i al cinema en general quan tenien aquests llocs a Sabadell.
Clar, també el cinema de l'època del franquisme també era molt particular, no? Com es projectaven les pel·lícules, si no m'equivoco, a casa meva sempre m'han explicat allò de que primer hi havia la pel·lícula per nens, després la pel·lícula que era més dolenta, a casa el meu avi diu l'espanyola, no?
Sí.
I després hi havia la pel·lícula bona, no? Que tenies la clau cronològica per saber quan havies d'anar al cinema, no? Clar, això és també, per les noves generacions, és com vol dir, que tots estaven a la mateixa sala, que no hi havia pel·lícules a les quals escollir, no? També és una realitat diferent,
sí,
no?
Sí, perquè no existia aquesta idea que tenim ara de vull anar a veure aquesta pel·lícula. No, la gent anava al cinema, fessin la pel·lícula que fessin. I és igual que fos la pel·lícula bona, que fos la... O sigui, el programa consistia, normalment un programa bàsic, consistia, diguem-ne, amb el Nodo, evidentment, que era, per entendre'ns, les notícies, diguem-ne, filtrades, òbviament, per l'aparell, diguem-ne, estatal. No hi havia la televisió, hem de tenir en compte que no hi havia televisió, i de fet el Nodo es manté fins als principis, als primers anys de la democràcia, però clar, era aquesta visió, diguem-ne, de Disneylàndia, que Espanya era Disneylàndia. Llavors hi havia el dibuix animat, hi havia, efectivament, la pel·lícula dolenta, i llavors hi havia la pel·lícula bona. Però la gent, no hi havia aquesta idea d'anem a triar això. No hi havia tampoc tanta oferta, no hi havia, diguem-ne, les possibilitats que hi ha ara, i per tant, això, anar al cinema era, ostres, passar una tarda, la de dissabte, la de diumenge, en què si les sessions eren dobles, doncs què millor, no? Jo vaig tenir el privilegi de poder anar els últims anys a les sessions del cinema imperial, que era cine familiar, i encara existia doncs el curt i les dues pel·lícules, la bona i la dolenta. I, ostres, aquelles... Poder també perquè les vaig veure a la meva adolescència, Això també les coses com siguin, i això influeix molt, Però, d'alguna manera o altra, allò t'acaba marcant. I veus que el cinema, d'acord que ara es fan segurament millors pel·lícules i es fan produccions extraordinàries i carregades d'efectes visuals, però la vinculació que hi havia entre l'espectador i el cinema o la sala en què s'exhibien era especial. Ara és igual, totes les sales són iguals, totes són igual de confortables, no tenen cap, diguem-ne, defecte, diguem-ne, arquitectònic, totes són, diguem-ne, perfectes, però no tenen l'encant que tenien les sales de fa 40 i 50 anys. I no vull posar nostàlgic, perquè jo sóc dels que pensa que la nostàlgia és un error, Però sí que és veritat que el cinema ha perdut bona part de l'element, diguem-ne, de ser tan important a les nostres vides com ho va fer les generacions precedents.
Albert, per acabar, les exposicions que normalment es fan a l'Espai Cultura s'acompanyen d'activitats paral·leles. No sé si en aquesta exposició també hi haurà algun tipus d'activitat paral·lela.
Sí, hi ha diversos tallers que ja s'han programat. No tinc el programa a mà, però vaja, això està ja explicat, diguem-ne, amb una mena de fulletons que s'han editat. I sí, el dia 27 de març, si no recordo malament, m'han encarregat també una conferència en què parlaré de l'arribada del cinema a Sabadell, de tota la seva atzarosa producció. Parlem, evidentment, de Marçal Ballús, parlem del Lentiplàstico Cromocoli Serpentigraf, i això serà el 27 de març, si no recordo malament, a les 7 de la tarda, aquí a l'Espai Cultura. Tot plegat una mica per complementar aquesta exposició en què, insisteixo, es pot resseguir la història del cinema a Sabadell, però també la història del cinema mundial, i tot això amb algunes sorpreses que, evidentment, no volem desvelar.
Perfecte, Albert, doncs anirem a veure l'exposició per conèixer aquestes sorpreses, una exposició que s'inaugura demà a 6:45 del vespre a l'Espai Cultura, una mostra que estarà disponible fins al 31 de març. Deixem que t'acomiadi donant les gràcies també a Mata de Pere Ràdio per oferir-nos els estudis per poder fer aquesta connexió amb aquest so tan perfecte. Una abraçada, Albert.
Una abraçada, Mireia, que vagi molt bé.
Que vagi
molt bé. Bon dia.